els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
A la caravana comencem la ruta de la seda.
I per fer aquesta ruta de la seda, aquesta història de l'esport donant la volta al món, avui mai millor dit, ja ho veureu, ja ens acompanya el doctor en història, professor de Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull, el senyor Xavier Pujades. Xavier, què tal?
Hola, molt bé,
com
bon
estem?
Dia.
Deia avui, millor que mai dir això de la volta.
Sí, 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 i tant.
Perquè avui ens parles del Tour de França.
Sí, un tour, una cursa ciclista èpica, sí. Que es converteix en la gran cursa de la història de l'esport i encara en l'actualitat una cursa que té 120 anys, que ha fet 120 anys precisament...
120 anys, eh?
120 anys, wow. És moltíssim, no? I que ha fet precisament 120 anys enguany, el 1923, perquè és una cursa que va néixer l'any 1903, el juliol de 1903.
Mm-hmm. Ara pensava, és tan històric el Tour de França que hem adoptat fins i tot expressions com pujar el Tourmalet. Per exemple, quan una cosa és molt difícil, no? Pugem al Tourmalet.
Efectivament, interessant, perquè el Tourmalet és una etapa que es va incorporar al Tour de França l'any 1910, per tant, també ha plogut, diguem-ne.
A mi m'esparvera, quan intento donar una dada, i el professor Pujades, sempre que ho té tot el cap, em diu, sí, i a més va ser aquesta edat, i va passar, no sé què. Això sí, m'encanta sí. Que passi. Com neix el Tour de França?
El Tour de França neix d'una manera que té molt a veure amb el periodisme, i té molt a veure amb el periodisme esportiu, efectivament, però amb el periodisme en general, perquè té a veure amb què un personatge que era el... diguem-ne, el mecenes d'un diari esportiu francès que es deia Le Vélo, la bicicleta,
sí.
Que era Dion, es va barallar amb els dirigents, els directors d'aquesta revista, d'aquest diari esportiu, perquè van parlar malament. Ell era un aristòcrata, estem parlant sempre en aquest context, finals, principis del segle XX, finals del segle XIX, era un aristòcrata que tenia molts diners, posava molts diners perquè li interessava molt i estava molt, era molt aficionat a la bicicleta, i es va barallar amb els directors d'aquesta revista de Le Vélo perquè van parlar malament, ideològicament parlant, políticament parlant, perquè era una persona molt conservadora, una persona doncs legitimista, una persona molt de dretes, diguem-ne, en la França de principis del segle XX. Es va barallar amb ells i va decidir crear una altra revista, que és el que va generar el Tour de França, que es deia l'Auto, el cotxe, diguem-ho així, no? De la bicicleta va passar el cotxe, i li va donar la direcció de l'Auto amb un periodista que també havia sigut esportista, que havia anat molt en corredor, en bicicleta, que es deia Henri Desgrange, no? El Desgrange famós, que és el que va crear el Tour de França. Va pensar que per promocionar la revista estaria bé fer una cursa. Ja existien curses ciclistes, efectivament, des de finals del segle XIX, 1897, per exemple, la clàssica de Liège, no? A Bèlgica hi havia una gran afició a la bicicleta. I a partir d'aquí ell va dir, va, fem una cursa que sigui una mica diferent, que sigui més llarga, que sigui més potent, que pugui ser molt espectacular i que ajudi a vendre diaris, o que ajudi a vendre aquesta revista. Seria una manera de promocionar-ho, i això va ser, a més, imitat per molta premsa esportiva, després, al cap d'uns anys, que van fer el mateix, i moltes de les voltes ciclistes existents encara en l'actualitat van néixer d'aquesta manera, imitant el que havia fet Desgrange amb l'Auto. I bé, el gener del 1903 va pensar que això es podia fer així, va sorgir la idea, ho van començar a organitzar, i el 1 de juliol, l'1 de juliol de 1903, es va córrer el primer Tour de França. La peculiaritat i la diferència respecte de les petites curses que existien anteriorment és que es va pensar que fos una cursa de molt llarga distància que recorregués tot França, més o menys, que passés per les ciutats més importants, que volia dir, és on hi havia els lectors dels diaris, i per allà on passava creava més afició, vendrien més diaris.
Tot no era.
No, al contrari, va ser molt, molt intel·ligent i va durar durar molts anys al capdavant del Tour de França i cada vegada el va anar perfeccionant com una màquina més important per vendre més diaris. I en va arribar a vendre moltíssims, centenars de milers. En els anys 10, durant un Tour de França, va arribar a vendre 300.000 exemplars. No? I el Tour de França del juliol de 1903 doncs, va ser ja una cursa que va durar 19 dies, unes 6 etapes, uns 60 corredors i 2.500 quilòmetres. És a dir, que es havia convertit una cosa que les curses normalment en aquell moment ciclistes eren petites, que duraven un dia, aproximadament, encara n'hi ha algunes d'aquestes, aquestes que es diuen les clàssiques, i ell ho va convertir en una cosa fastuosa, en una cosa molt important, de més de 15 dies de durada, 2.500 quilòmetres, amb moltes etapes diferents, i per tant una cosa gairebé heroica que una persona en aquell moment, amb com eren les bicicletes en aquell moment, doncs pogués suportar, pogués aguantar tot això. No?
Clar, Xavier, ens explicaves, és una cosa del Tour de França que es va perfeccionant amb el temps, suposo que assaig-prova.
Sí.
La primera cursa és aquest juliol de 1903, amb 19 dies d'etapes i 2.500 quilòmetres, que déu-n'hi-do. Abans d'això ja hi havia curses amb etapes?
Curses...
O se les inventa el Tour?
El Tour s'inventa una cursa ciclista que duri més d'un o dos dies i que sigui amb moltes etapes diferents. Les curses duraven un dia, inicialment no tenien etapes i alguna que podia haver durat entre un o dos dies, doncs sí que podia tenir més d'una etapa. Però el tema de les etapes és molt important perquè volia dir arribar a llocs diferents on el públic ja, diguem-ne, que s'aglomerava per rebre tots els ciclistes. Aquestes imatges tan clàssiques i típiques que hem vist des de fa molts anys als estius durant el Tour de França, doncs això ja passa des del principi, des de 1903, perquè la gent veu a través de l'Otó, a través de la premsa, per on passarà el Tour i volen veure aquesta cosa tan estranya, tan novedosa en aquell moment, que era veure persones doncs, damunt d'una bicicleta fent un esforç tan important per arribar primer i per arribar al final d'etapa a veure qui entra primer. No? Això és una novetat, va ser una novetat realment molt important i molt publicitària, no? amb un impacte publicitari important. Sí.
Una cosa que no m'ha quedat del tot clara, Xavier, que hi hagi un creixement de la indústria del ciclisme propicia que es creï el Tour de França o a la inversa?
Es retroalimenten, diguem-ne. Diríem que primer és la tècnica i el naixement de la indústria de la bicicleta. De fet, no ho hem dit això, però les bicicletes de dues rodes, bicicletes, no? Perquè abans hi havia andròmines anteriors més complexes, neixen a principis del segle XIX aproximadament. Hi ha qui parla de ja al segle XVIII, ja n'havien aparegut algunes, no? Però és un alemany, un aristòcrat alemany, que és Carl von Drais, que el 1817... patenta una bicicleta de fusta sense pedals, amb dues rodes.
Sense pedals, eh?
Sense pedals, i per tant l'únic que havies de fer era impulsar-ho amb les cames, però corries més. Corries el doble que si anessis a
peu. Com un patinet, però sentat.
Correcte. Segut. Com un patinet, però assegut amb una cadireta i amb dues rodes. I després, ja és en la dècada de 1860, i aquí hi ha la novetat tecnològica important, que és un francès ja, Pierre Michaud, que a més acaba creant una fàbrica, acaba fabricant bicicletes i venent bicicletes, que patenta una bicicleta que és metàl·lica, que és una bicicleta de dues rodes, que ja té pedals sense cadena encara, té dos pedals a la roda del davant, per tant, la tracció delantera, diríem així, i arrossega la roda del darrere. No? Però aquesta bicicleta, bé, era un prototipus de 1860, 45 quilos de pes, metàl·lica, rodes metàl·liques, després la gran novetat és que són de cautxú, no? Que hi posen cautxú perquè siguin una mica més àgils, però és una bicicleta que, home, ja comença a tenir molt d'èxit, per això crea aquesta fàbrica i comença a vendre-les, i cap a la dècada de 1880 es popularitzen molt les bicicletes, no tant inicialment per fer ciclisme esportiu, diríem de competició, per córrer a veure qui guanya, sinó per traslladar-se, no? Amb bicicleta, que dona una gran autonomia a les persones en aquell moment, que deixen d'anar a peu i en la ciutat, sobretot, doncs comencen a comprar bicicletes. Què fa això? Doncs que la indústria de la bicicleta vagi creixent, que es vagin venent més bicicletes. Al principi són molt cares, a finals del segle XIX, per tant, qui pot accedir a un artefacte d'aquestes característiques és algú que té molts diners, però a principis del segle XX per la pressió de la pròpia indústria de la bicicleta, es retira en alguns països, en algunes ciutats, com en el cas de França, l'impost, el que ara diríem impost de luxe, un impost directe, i es crea un impost indirecte, que és l'impost de circulació. Això vol dir que la bicicleta de preu és molt més barata i el que has de fer per utilitzar-la en les ciutats és pagar un impost, no?, per poder circular. I això va fer que es popularitzés molt més, i per això a principis del segle XX, ja quan neix el Tour, molts dels corredors ja són persones de classes populars. Ja no són aristòcrates o persones que tenen molts diners, no? I això encara ho fa més èpic. Persones humils que corren una cursa que s'han d'esforçar tant, perquè són curses d'això, no?, de 15 dies, amb moltes etapes diferents i milers de quilòmetres, i encara li dona més potència des del punt de vista del relat periodístic. Això alimenta la premsa esportiva i professionalitza la premsa esportiva. La premsa esportiva al principi era molt amateur, eren els propis clubs inicialment que creaven butlletins per una mica per promocionar el que feien aquests clubs esportius, no? I a partir d'aquest moment, sobretot en el cas de França, amb el Tour de França, el ciclisme esportiu fa que es professionalitzi el periodisme esportiu, ven molts més diaris, i aquí és quan es retroalimenta una cosa amb l'altra, no?
Clar, si parlem del Tour de França, com l'hem d'imaginar? Amb ciclistes només francesos, amb ciclistes d'arreu d'Europa i cadascun amb els seus clubs, i com parlàvem amb el futbol i altres esports, cadascuna de les federacions, ben bé com va funcionar la cosa?
Sí, aquí és una mica diferent perquè s'internacionalitza, més o menys, des del principi. El primer Tour de França, de fet, ja van participar-hi corredors, evidentment francesos, suïssos, belgues i alemanys. Bàsicament diríem centre Europa, en aquesta zona, que és on, en el cas d'Europa, perquè el ciclisme als Estats Units també en aquell mateix moment ja tenia bastanta popularitat i era bastant potent, i també hi havia curses històriques, algunes de les quals encara es corren, importants, no? Però a Europa, quan pensem en ciclisme esportiu, generalment pensem en això, en els belgues, els francesos, és allà on hi ha la gran tradició inicial, les primeres curses, etc. Per tant, el Tour de França des del principi s'internacionalitza. L'Otto volia vendre diaris a tot arreu, i fixa't que molt sovint són països de parla francesa, allà on tenia més mercat, doncs, aquest diari esportiu, a Bèlgica, a Suïssa i a França, per exemple.
Abans et preguntava una mica per la indústria del ciclisme. Entenc que a partir d'aquest primer Tour de França sí que creix exponencialment a Europa.
Sí, a partir de 1903 creix molt, i sobretot en la dècada, o sigui, hi han com etapes diferents, no? La dècada de 1910 comença a créixer molt perquè se li dona aquest vernís d'èpica cada vegada més important. Fixa't, hi ha una anècdota molt interessant, que és de 1913, en la qual, a partir dels anys 10, el Desgrange i la direcció del Tour posa una norma, que és que qualsevol incidència, qualsevol problema que tingui un ciclista durant el Tour de França se l'ha de resoldre i arreglar ell mateix. Ningú el pot ajudar. El 1913 hi ha aquesta anècdota, que és Christophe, un ciclista francès, que té un problema, se li trenca l'eix d'una roda i corre amb la bicicleta a l'espatlla 11 quilòmetres fins a arribar a una ferreteria.
Que bèstia.
I quan arriba a la ferreteria, aleshores intenta arreglar-ho ell sol, però per soldar l'eix l'ajuda, malauradament, i no se n'adona, no?, d'això, l'ajuda un noi, un dels nois que treballen en aquesta ferreteria, i va ser desqualificat, no? Però això, sí, això és, clar, llavors la premsa esportiva en parla moltíssim, es converteixen en una mena d'herois, persones humils, que no tenen res, que no tenen diners, i que poden participar i ser, tenir la victòria i convertir-se pràcticament en herois ciclistes, en herois esportius. El 1910, per tant, comença a popularitzar-se molt. A partir d'aquest moment és quan s'incorpora el Tourmalet. Ja ho hem dit, el 1919, Desgrange, una altra gran idea, el mallot groc, incorpora el mallot groc.
Jo t'anava a preguntar i he pensat, no li preguntis tant el detall, que el posaràs en un jardí.
No.
Doncs mira.
És el 1919 que s'incorpora el mallot groc, i groc per què? Perquè les planes de l'Otto són grogues. És un diari que es publica en paper groc, no? I a partir d'aquest moment, als anys 20, als anys 30, es comença a incorporar una cosa que existeix encara en l'actualitat, que és el que es diu la caravana del Tour, que és que abans de que arribin els corredors en una etapa, ja arriben cotxes i persones explicant qui va primer. Qui... En aquell moment ja existia la ràdio, però no hi havia televisió. Això, quan arribava la caravana, començaven a treure diaris i a vendre'ls a dojo, no? Milers de diaris que venien en cadascuna de les ciutats. I clar, es va popularitzar molt, sí, abans de la Segona Guerra Mundial.
Clar, estava pensant, aquesta heroïcitat dels ciclistes, dels participants del Tour o d'altres curses europees, de seguida en parlem de les altres curses també, ha arribat fins als nostres dies. Jo ara recordava, per exemple, l'època d'Indurain, per exemple, sí. No? És vist com un dels grans herois del Tour i podríem dir noms del ciclisme europeu, eh? Uh-huh. Però això no s'ha perdut, vull dir, és tan gran l'èxit, no?, d'una cursa com el Tour i de la popularització del ciclisme que arriba fins aquí tal qual.
Sí, jo crec que té molt a veure en que és un esport individual, bueno, és d'equip, però és individual al final, no? Que està molt vinculat a un esforç personal, a una preparació, a un entrenament, a l'èpica d'aquests recorreguts, d'aquests ascensos. Abans hem dit el Tourmalet, no? En el cas del Tour, els Pirineus, també els Alps en general. És molt potent això, i quan apareix en els anys 60 a la televisió encara trasllada més aquesta imatge de potència, d'esforç individual, que ha arribat fins als nostres dies. I això en part també té a veure amb el gran tabú, diguem-ne, del Tour i del ciclisme, que és el dopatge, no? És a dir, és un esforç tan gran que moltes vegades, doncs, això porta, ja des dels anys 20, diguem-ne, que es coneix, doncs, que els corredors busquin, no, el límit, arribin al límit de què és el que els pot ajudar, algunes substàncies que els puguin ajudar per poder fer aquest esforç i endur-se la cursa.
Tothom recordarà, per exemple, el cas d'Armstrong.
Sí.
Si parlem de les modalitats dins de la cursa, ara parlàvem d'etapes més grans, d'etapes més petites. Des de l'inici existeixen etapes amb contrarrellotge, per exemple?
No, des de l'inici no. Això s'incorpora més tard, diguem-ne. Sí que existeixen... És una cursa per etapes, evidentment. La gràcia de les etapes inicialment és que tenen, per tant, arribades. Cada dia hi ha una arribada. Cada dia hi ha com una petita final. I això és el que li dona més vistositat i més espectacularitat. El contrarrellotge, alguns d'aquests premis per etapes, etc., alguns d'aquests aspectes van arribant més tard a mesura que es va sofisticant, no? Pensant en el fet que, per exemple, a partir dels anys... Després ja de la Segona Guerra Mundial, a partir de 1956, s'incorpora d'una manera molt clara el màrqueting, la publicitat, l'esponsorització, i, per tant, inicialment, qui és que gestiona els equips i els corredors són les marques de bicicletes. A partir dels anys 50 ja seran cases, o empreses, o indústries, o comerços, que no tenen res a veure amb el ciclisme, no? Cafès, bolígrafs, etc. I després, a partir dels anys 60, amb la televisió, etc., s'acaba professionalitzant, i per tant són ja professionals. A partir de 1969, el Tour de França és totalment professional. Abans eren amateurs. Hi ha alguna anècdota, també, si em permets, molt interessant en aquest sentit, i que té a veure amb el nostre país. El Tour de 1925 hi ha un corredor català que és bastant conegut aquí, guanyat voltes a Catalunya, etc., que és el Jaume Jané, i és un amateur, com el 99% dels corredors del Tour, que són no amateurs purs perquè busquen algun tipus d'esponsorització, que els hi paguin d'alguna manera la participació al Tour, etc. Però en aquest cas, el Jaume Jané, en l'edició del 25, ell vol participar en el Tour i el problema que té és que treballa. I el 24 havia participat i l'endemà d'arribar del Tour ja va haver d'anar a treballar, el pobre, no? I ja està. Realment, la situació era molt complicada. I van fer, doncs, a través de la premsa esportiva, el Mundo Deportivo, per exemple, doncs el que van fer és una crida a que la gent donés diners, donacions, perquè Jaume Jané pogués participar en el Tour de França.
Ara de seguida parlem d'altres curses arreu d'Europa i com s'extén tot plegat en curses tan importants com la d'Itàlia i com l'espanyola. Abans, però, Xavier, em deies, tot plegat sorgeix el 1903 amb el primer Tour de França, i ara em nomenaves la Segona Guerra Mundial, però, és clar, des del 1903 fins aquí passem dues de guerres mundials. Com afecta això a una competició com el Tour de França?
Doncs afecta i molt, diguem-ne. Primer perquè...
Que en deies, hi corrien alemanys, per exemple.
Sí, afecta d'una manera directa, perquè s'ha de clausurar o s'ha d'anul·lar doncs, durant uns anys, durant els anys que perdura la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, entre 1914 i 1918, doncs s'haurà de... no es podrà córrer el Tour de França. I després també genera una certa èpica encara més, perquè alguns dels corredors ja coneguts d'abans de la Primera Guerra Mundial doncs participen, són joves, esportistes, això passa amb tots els esports, no? Uh-huh. Que molts dels esportistes, per la seva edat i per les seves capacitats, etc., participen en la milícia o en l'exèrcit i van al front i alguns, desgraciadament, moren. I això també passa amb el Tour de França o amb el ciclista, i això encara li dona més aquest vernís d'heroïcitat en aquests corredors. Per tant, sí, clar, les guerres i les guerres internacionals, mundials, han tingut sempre una afectació, un impacte important en el món de l'esport.
Mm-hmm. Com s'extén el portar a la pràctica una cursa tan llarga com la del Tour de França a països com Espanya, on es fa la Vuelta, o a Itàlia, on es fa el Giro, o a casa nostra es fa la Volta a Catalunya, però és més nova? I no només com s'extén, sinó com aconsegueix el Tour de França aquesta popularització tan bèstia que inclús fa que, tot i sorgir aquestes diferents curses arreu d'Europa, si pensem en una cursa ciclista, la primera és el Tour.
Sí, sí. Perquè és l'original, perquè és la primera i perquè jo crec que té molt a veure amb la idea inicial de Desgrange, no? I que va incorporant tots aquests aspectes que la van fent cada vegada una cursa més espectacular. I això té un efecte d'emulació important.
Clar, em deia, sabés, és la primera, sí. I t'ho haguera comprat i evidentment t'ho compro, eh? Però aquí em sorgeix la pregunta, per exemple, quan parlàvem de la creació del futbol, seccions enrere, i em deies, el futbol sorgeix a la Gran Bretanya i des d'allà es popularitza arreu d'Europa i després arreu del món, eh? Sí. Està clar. Però no venerem el futbol anglès, o sí que el venerem, però no som tots del Manchester United, per dir alguna cosa. Uh-huh. En canvi, tots som del Tour.
Sí, tens raó.
No sé si ho estic explicant, eh?
Sí, més o menys la comparació... Aviam, això és una prova i ho compares amb clubs esportius que tenen una part emocional molt important de ciutat, de territori, de vincle, de família, el meu pare era, el meu avi era, etc. És una mica diferent, no? Però sí, en part, té una capacitat de creació, aquest home, Desgrange, important fins a la Segona Guerra Mundial, i l'èxit és molt, molt, molt aclaparador. Per què sorgeix el Giro el 1909? Per què sorgeix... la Volta a Catalunya és anterior a la Vuelta a Espanya, és de 1911.
Sí? És 1911?
De fet, és la cursa més antiga, com a mínim per etapes, de l'estat espanyol, que encara està vigent, i la Vuelta és de 1935. És bastant posterior. Això també s'explica perquè a Catalunya hi havia una gran afició, com en la majoria d'esports hi havia una tradició ja important, molt proper a França, sí, van trigar. També totes aquestes curses, doncs, el que fan és imitar el Tour. És el mateix model. La Gazzetta dello Sport o la premsa que també impulsarà italiana, doncs el Giro d'Itàlia el 1909, són pocs anys després. A Itàlia ja existia alguna cursa anterior, Giro de Lombardia existia prèviament al Giro d'Itàlia, però ha creat un model imponent d'espectacle esportiu vinculat al periodisme i d'indústria del periodisme i de l'esport, no? I és en aquest sentit molt, molt lloable, molt, molt interessant, és un model molt interessant, que evidentment, això ho hem dit abans, es professionalitza molt i s'acaba convertint en una gran empresa que genera milers i milers de milions d'euros, no, actualment.
Xavier Pujades, doctor en Història Contemporània, professor d'Història de l'Esport de la Facultat de Psicologia, Educació i Esport a la Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Moltíssimes gràcies, de nou per explicar-nos-ho tot plegat. I, per cert, felicitats per aquests 75 anys d'història.
Molt bé, gràcies.
Que vagi molt bé.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull.